Informació a IB3 Ràdio a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Comencem la setmana amb cel més carregat de núvols. Durant pluges que afectaran a Menorca, Mallorca, al matí i sobretot el capvespre es podrien estendre les pitiuses. D'aquesta manera han començat el primer dilluns, per cert, Joana, de la primavera.
Exacte, primer de molts, no? Perquè tenim per davant una estació bastant llarga, 92 dies i 18 minuts, o 18 hores, ara no estic segura, però bé, sí que poden dir que la temperatura serà una mica més baixa que la que vàrem tenir ahir, per exemple, que va ser un diumenge de sol i de calor, vent de primavera, però que dona pas a uns dies més inestables, que és com ja ens varen avançar també des de l'Agència Estatal de Meteorologia, des de l'AEMET, que deien que seria una setmana una mica més inestable.
Temperatures al voltant dels 14 i els 16 graus i vent entre fluix i moderat de tramuntana i de gregal. També tenen forta maró a la costa esposada. Aquesta és la previsió del temps que vos feim des del dia. Aquestes temperatures, 14-16 graus, ja conviden una mica, estimades, a deixar-se lliqueta a casa o només dur-la més prima per quan sortim de vespre, per si pot ser fresca. Època de rebeques.
Època de rebeques, és fabulós, és vera. I sobretot la gran pregunta, quan se podrà fer el canvi d'armari? No? Que això també ens encanta, tots els programes parlant de canvi d'hora, de canvi d'armari, de com ens afecta de moment.
Tot això excepte la gent que tingui vestidor, que no fa canvi perquè ho té tot allà mateix i té a la dreta hivern, a l'esquerra
estiu. No és el nostre cas.
No és el nostre cas, però sí que se recomana com a mínim la roba d'hivern, a desar-la una mica, que no agafi pols, que no agafi àquers, vull dir que s'ha de fer una mica de feina.
O utilitzar aquestes bosses, el buit, que ens
també, així, fantàstic, però s'arruga un poc.
No, i sobretot s'ha de comprar una bossa de bona qualitat, perquè si compres una bossa econòmica, tot d'una se torna a inflar. Això, mira, consell per a
navegants. No sabia si havíem obert un epígraf de telebotiga, però, escolta, jo tot d'una m'assumo en allò que m'ho proposeu, ja ho saps.
No parlarem avui d'aquest consell segur, que més endavant sí que ho analitzarem i parlarem de canvis d'armari, etc, però no avui en concret. De moment tenim un apunt de l'actualitat a destacar, perquè just ara, ahir 45, no? Ahir 45, començava una reunió a les Balears per les mesures aprovades pel govern central per poder fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a l'Orient Mitjà.
Sí, Marta, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i també el delegat del govern de les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, just han convocat un encontre amb patronals i sindicats. Ha començat com demà a les 9:45, i ho fa una estoneta amb representants de les patronals CAEP i PIMEM, i també amb els representants o portaveus dels sindicats UGT i Comissions Obreres. Amb ells analitzaran la bateria de mesures fiscals i d'ajuda a l'accés de l'habitatge que va proposar divendres el president del govern, Pedro Sánchez.
Resumim les mesures que hem anat analitzant avui de matí. El preu de la benzina s'ha abaratit fins a 20 cèntims per litre. També el decret inclou altres mesures, com la baixada de l'IVA, de l'electricitat i del gas, un 10%. Sense deixar de banda l'energia, redueix el preu dels pèl·lets i de la llenya, mentre que el preu de les bombones de butà i el propà queda congelat. Fins que el Congrés decideixi si convalida el Reial Decret, tampoc es podrà augmentar el preu del lloguer i els contractes de lloguer que acabin ara quedaran prorrogats 2 anys.
Ens farem ressò d'aquestes mesures i a mesura que vagi avançant la setmana les anirem analitzant aquí en els nostres debats, també pendents de concretar les mesures adoptades per part del govern autonòmic. Tot això serà un dels temes centrals però en certa manera ara abordem un tema derivat. Seguim amb més qüestions derivades d'aquest conflicte internacional i també abordar possibles solucions que podrien ajudar a Espanya a fer front a esmorteir el cop de l'encariment de preus que tant han parlat les darreres setmanes.
Així és, Marta. Espanya afronta l'encariment dels combustibles amb una aposta clara per les energies renovables. Segons el govern, aquesta transició energètica ha permès reduir l'impacte dels alts preus tant del gas i del petroli a llars i empreses. Actualment, més de la meitat de l'electricitat prové de fonts com la solar, l'eòlica o la hidràulica, situant el país per sobre de la mitjana europea.
Hem de dir, però, que tot i això, els experts asseguren o recorden també que aquesta dependència no és absoluta. Factors com la manca de vent, la sequera o la menor radiació solar, per exemple, obliguen encara a mantenir fonts com el gas o l'energia nuclear per garantir el subministrament. I per parlar-ne de tot plegat, avui hem convidat a passar pels nostres estudis en Mateu Oliver, ja habitual d'aquesta taula, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials. Molt bon dia, Mateu, com estàs?
Ui, com anem?
Bé, fins a quin punt diries que les energies renovables poden garantir aquesta estabilitat del sistema elèctric en moments de baixa producció? Ja n'hem anat parlant, no?, perquè hi va aquella baixada d'electricitat, aquella pana quasi total a la península, que ens va tenir una mica més al marge, però la qüestió és aquesta. Podem o no podem dependre de les renovables?
Home, lo que hem de ser honestos amb nosaltres mateixos, no? És a dir, nosaltres no tenim petroli, no tenim gas, i el que tenim és molt de sol. Llavors, hem d'aprofitar-nos i ha de ser un vector econòmic, el tema de les renovables, i jo crec que ho aconseguirem. El que passa és que en les renovables es anant molt bé, però sempre hi ha claroscurs, no? L'oscur, aquí és que el transport encara va en petroli, en la qual la transició en el cotxe elèctric nosaltres no la tenim molt aconseguida. Hi ha molt poc cotxe elèctric, hi ha molt poca instal·lació per poder carregar el cotxe elèctric, i si tu vius a una casa al mig del camp, doncs va molt bé perquè el pots carregar, però si vius un bloc de pisos no va tan bé. I després hi ha un altre tema, i és que mos falten moltes bateries. És a dir, la gent no ho entenen, això, perquè, clar, s'escapa un poc, però tu tens les teves... Les renovables són molt inestables. És a dir, no vol dir que siguin inestables tots els moments, però a qualsevol moment te pot passar un núvol per davant i de cop pensa que allò te baixa la producció d'en el 100%, te baixen el 60%, i diu, up, que ha estat...
O que no plogui...
Que no plogui, tal qual. O es ven que s'aturi de bufar un moment, sí, donat, i llavors tu has de tenir algo darrere que te respaldi. I això són o per un costat bateries o per un costat unes tecnologies que siguin molt àgils. Justament, cremar gas és molt àgil. És a dir, els cremadors de gas tenen molt poc inerci a l'hora de poder pujar productivitat, no? Llavors van molt bé. Que no ho tens? Pues has d'apostar per bateries, però això ja hem de començar-nos a posar, eh? Vull dir, ja ens hem de posar serios i dir, vinga, hem de fer deures, perquè jo crec que això, en Trump, és que passarà a la història com el ecologista més gran que hi ha hagut, perquè ens està pegant unes galtades que nosaltres ningú espera, llavors tu dius, no, farem la transició ecològica, i, bueno, xino, xano, ja anirem fent, no, fer-ho ja, perquè aquest home te farà un traje. Llavors has de fer tanta via perquè aquest te munta un pollo quan no t'ho esperes. Llavors, has de fer els deures. Per això t'he dit que passarà a ser el millor ecologista perquè motiva que no vegis.
I alerta, perquè has dit, ens farà un traje, i tal vegada el traje podria ser aviat, perquè de moment hi ha 24 hores amb aquesta amenaça latent de l'estret d'Hormuz, sí, d'obrir-lo, i diu que si no s'op, evidentment passaria a atacar les bases energètiques de l'Iran, de Teheran. Per això que davant d'aquesta situació tan inestable de la benzina, del petroli, tal vegada és ara quan les renovables...
Clar,
guanyen pas, no?
No, se veuen com a sobirania. En el final, el que nosaltres hem viscut...
Independència, també,
sí,
no?
Sí, sobirania i independència, no? Hem viscut una cosa, una globalització, i tothom xerrava de la globalització, però sabia que la globalització no està vera. Perquè en el moment que hi ha un problema i qualcú vol fer més de lo que pot, és a dir, qualcú vol tenir una conquerir segons quines coses, la globalització cau, perquè les cadenes de logística es cauen i tot penja d'una cosa i d'una altra. En Trump encara no ha entès que la seva economia també depèn de l'economia dels altres. La seva cadena logística també passa per Hormuz, i jo espero que això farà que entengui que s'ha equivocat. No ho dirà mai, eh? S'entendrà una victòria així un poc pusil·lànime, no? Hem guanyat, au, 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 adiós. i tornarà a ser normalitat, perquè tots estem en el mateix, tot tenint la roba s'estrenador, vamos.
Com aquells titulars, quan guanya qualque equip per la mínima, una victòria pírrica, no?
Per
part de Donald Trump. Clar, tu has dit, hem de fer els deures. Trump passarà com el gran ecologista perquè ens haurà empès d'accelerar aquest procés. Però en quin punt se troba Espanya? Dius, fan falta bateries, el gas encara és molt fàcil de cremar, nosaltres tenim molt de sol, tenim molt de vent, però clar, tot això quan s'ha materialitzat, ara mateix, quina és la radiografia de l'estat espanyol perquè fa ser renovables? En què hauria de millorar? O com es haurien de posar aquestes piles, mira, que després ja serien bateries ecològiques, per avançar en aquest procés?
Les radiografies que nosaltres tenim de solar anant molt bé, de generació anant molt bé, el que passa que ara ens falta donar-li recolzament, és a dir, que pugui, que el sistema sigui més resilient. El que va demostrar el nostre sistema elèctric és que no és resilient. En el final han passat una sèrie de coses, ara ha sortit un informe que jo, si voleu, la pròxima vegada en tractam, que és l'explicació de la pana, no la explicació que se va donar aquí, sinó una explicació internacional de la pana espanyola, perquè, clar, tots mos estan mirant, a tots els altres països li s'interessa, perquè nosaltres anem capdavanters en tema de solar. I és un gran avantatge, però també n'hem d'aprendre, no passa res, se n'aprèn.
Saconions té aquestes
coses, no?
Té aquestes coses, que de vegades has de pagar una mica.
Exactament.
Aquesta...
És mossatge, que diuen.
Exacte, anava a dir aquesta imprudència, no, és mossatge, m'agrada més perquè no és imprudent, perquè s'ha de fer.
Exactament. No? Llavors, amb aquesta història nosaltres necessitam, sí, necessitam aquest recolzament, necessitam bateries, necessitam... infraestructura elèctrica, ara està resultant que és infraestructura elèctrica, com que hem fet... Clar, aquí sempre passa el mateix. Quan tu estires la màniga, una màniga se t'abou en... l'altra màniga queda coixa, no? Llavors, nosaltres hem anat creixent en renovables, però ara hem d'apostar també per la infraestructura. Hem de tenir capacitat per poder donar corrent allà on no n'hi ha. I està passant un fet que és una oportunitat. Alemanya tindrà un problema si no el té allà. L'automoció no s'estan adaptant bé. Els alemanys són especialistes en metal·lúrgia, en fer motors de combustió, que només ho saben fer els alemanys i els francesos. Ara, en el cotxe elèctric, la seva tecnologia ha quedat obsoleta. Llavors, què passa? Nosaltres som en un territori, que la península aquí no, però la península és molt gros, tenim corrent barata i tenim sous baixos. Me sap greu, comparat amb els alemanys. Què vol dir? Home, nosaltres som un lloc, un pol d'atracció per a empreses que venguin aquí a obrir a Espanya, empreses alemanes. Hi ha una altra reindustrialització. I per això els hi hem de poder oferir corrent. És a dir, ara tenim la generació. Dic, home, ara duguem-li el cable perquè ells puguin obrir aquí. I jo crec que això s'ha d'entendre com una oportunitat. Jo tot ho veig una oportunitat. Lo diran, és una oportunitat per dur enginyers iranis, que nuclears són molt bons. No m'importa enginyers iranis.
Mateu, estimat, no sé si gent diran què em pensarà de que sigui una oportunitat, però et cerques, a desgràcia d'uns, et se sort d'uns altres.
Exactament. I jo sempre som molt optimista, això és el meu problema.
Mira, i ara enganxarem això que deies amb això que volen fer ara, perquè justament el mal d'uns pot ser benefici d'uns altres, i ara en aquest punt també volen saludar i afegir en aquesta conversa en Joan Majans, que és president de l'Associació d'Estacions de Serveis. Molt bon dia, Joan, com estàs?
Hola, bon dia, com anem?
Bé, d'entrada, no? Els preus han pujat, augment de preus de combustible en els consumidors i en el sector també de les estacions de servei, amb aquesta bonificació anunciada per Pedro Sánchez divendres passat. Compte-ho, mos podríeu fer una miqueta una radiografia del moment pel qual viven les estacions i viven també els consumidors.
Sí, bueno, els preus, com sabem tots, d'una tendència alcista que m'ho recordava tot de la invasió de Rússia a Ucraïna. De fet, el diésel del món opuesto ja estava per damunt dels 2 euros. En la rebaixa fiscal que va aprovar el govern el passat divendres, publicada dissabte en el BOE, baixada impositiva de l'IVA en el 10% i baixada d'impostos especials, hi ha hagut una rebaixa significativa d'uns 20 cèntims aproximadament. Això ens beneficia tant en els consumidors, que diguéssim seria el darrer globo de la cadena, com a les estacions de servei, que seríem l'avant últim. Nosaltres, el que molt contrari pot pensar la gent, quan puja el preu, nosaltres no ens beneficiem, tot el contrari, patim, perquè les ventes se redueixen. Per tant, que baixi el combustible és beneficiós per el client i beneficiós també per nosaltres, perquè les ventes poden mantenir-se... No te vull dir en un moment abans de la guerra amb Iran, però sí que s'ha hagut un repunt.
Però, Joan, hi ha una cosa que no entenen els consumidors. La guerra va començar jo fa uns 20-25 dies, ara no sé exactament quin dia va començar, i just abans de que pogués arribar el petroli de l'Iran o d'aquella zona de l'Orient Mitjà, els preus ja se varen encarir. I tothom diu, però és que encara no estem utilitzant aquell petroli que no ha arribat a les nostres estacions. Per què aquest preu ha pujat de manera tan imminent i tan ràpida?
Això seria més bé una pregunta pels operadors. Nosaltres som comerciants, com pugui ser una ferreteria, una tenda, nosaltres som comerciants, però venen benzina. Això hauria de ser una pregunta pels operadors. Nosaltres comprem la benzina a preu de mercat. Si el preu de mercat puja, nosaltres ens traslladarà aquesta pujada en el preu final. Si el preu de mercat baixa, traslladarà la baixada en el preu final. No amb el secret. És perquè ha pujat de sobte tan ràpidament, quasi en preveu la guerra. Això hauria de ser una pregunta per tots, però no per nosaltres.
Joan, en tot cas, aquesta rebaixa, no?, que apuntaven a Joana del 20 cèntims per litres, sí que me consta que ha produït certa afluència de públic aquest cap de setmana a les benzineres, és així?
Sí, hi ha hagut un repunt de clients. Hem de pensar que aquesta mesura ja se va anunciar davant de divendres i tot dissabte. Molta gent que estava assabentada d'aquesta rebaixa fiscal en el preu dels carburants, si mínim es té repostar, potser van repostar al mínim, i van esperar ahir diumenge per fer la repostar la grossa, diguéssim, durant aquests dies. Ha hagut un repunt d'afluència de clients en els nostres establiments, sí.
Joan Mayans, des de les estacions de serveis, moltíssimes gràcies per aquest apunt. Seguirem pendents de l'evolució, i sobretot de l'evolució del preu de la benzina en aquests futurs dies. Moltes gràcies.
D'acord, gràcies a vosaltres, adeu.
I és que és una bona pregunta la que feien a Joana, no? Per què puja tan ràpid, no? Quan és un combustible que ja se té, que ja està en estoc, perquè la gent ho entengui en termes de botiga,
sí, ja
no?
Està processat.
Exactament.
Al final tu compres cru,
exacte.
I és cru.
Exacte.
I després el processes a una refineria i tens raó. En el gas, en canvi, no. El gas és una cosa que s'ha de consumir immediatament, perquè no hi ha puesto on està. És a dir, tu compres gas, el liques, el fiques dins un vaixell, el arriba a port, el gasifiques i te l'has de menjar. L'has de consumir, i així la pujada és rapidíssima.
Com que caduca, si no.
Sí, això és com tenir caquis.
Mira, i així quan te demanaven si poden dependre o si poden comptar cada vegada més en les renovables, també t'haurien de demanar, Mateu, un poc per futur de les estacions de serveis en aquest context de transició energètica. Han de patir, han de passar pena de que en algun moment acabin per desaparèixer o per tenir manco feina, o no? Perquè precisament hauran de mantenir les dues coses per poder mantenir i garantir el subministrament.
És una pregunta molt interessant, eh?
Avui
estàs, que te sales.
Però què mos diries? Què mos contestaries?
No, i que tots són futuribles, perquè ara mateix, en l'informació que tenim ara, poden tenir una perspectiva o poden tenir una solució, i d'aquí un any, la cosa que envia, i és tot el contrari.
Sí.
Això és un problema, també, aquesta inestabilitat per lo que fas a l'evolució de certes coses.
I un any sent molt optimistes, en un any, perquè
exactament
varien les coses amb manco temps.
Mira, jo aquí jo contestaré amb una altra pregunta. En el final, les persones, les estacions de servei, què són? Dispensadors de benzina o facilitadors de transport? Si canvies en foc, te'n dones compte que si ets facilitador de benzina i la benzina desapareix, tu se t'acaba el teu negoci. Però si, en canvi, tu facilites el transport, te dona a pensar moltes més coses. Dir, molt bé, com anirà aquest transport? Quin paper jugaré jo? Llavors, el que costa dels negocis és desferrar-se de lo que tu estàs.
He de posar endolls, això és el que vol dir, no?
Perquè que a lo millor sí que han de dedicar-se a una altra cosa. A lo millor ells poden posar tema de bateries, tema d'hidrogen, tema... Poden mirar moltes coses. Ells tenen un lloc físic que està molt ben situat, enmig d'aquí. Llavors, què poden ajudar ells en el futur transport? Això és un raonament, és quasi un servei d'innovació.
És fer el complement o complementar-se, no? Igual que també donen aquest servei, o donen aquest servei per a fer els cotxes nets, no?
Exactament.
És una cosa que no van bé, però que també va com a...
Sí, va cosit.
Va cosit, no poden
canviar-hi. Llavors, potser passaran a ser una altra cosa, i tampoc te puc dir, perquè això és com molt ràpid, jo estic pensant en tot lo ràpid que puc. Llavors, hi ha molt de negocis, per exemple, els trens, als Estats Units, durant el tema dels vaqueros hi havia molt de trens i varen començar a tirar rails i tal. Aquestes empreses varen quebrar totes, perquè no varen veure, quan va venir els transports per avió, no varen veure venir que els avions durien mercaderies. Ells el que feien no era transportar mercaderies, era tirar rail i emplear locomotores. el seu negoci era transportar mercaderies, de qualsevol manera. Llavors, aquestes empreses varen quebrar i les d'aviació varen començar a dur les mercaderies. De fet, als Estats Units, tota la mercaderia s'ha dut per avió. Llavors, les estacions de servei és el mateix. Diu, vostè què es dedica? A vendre benzina? Bueno, però quan no hi hagi benzina, no té futur. Ara, si vostè se dedica a una altra cosa i té aquesta percepció i aquesta visió un poc de detachment, no? Un poc enfora, llavors sí que té capacitat de renovar-se o de reinventar-se.
I davant l'incertesa, ja com a darrera pregunta molt ràpidament, davant l'incertesa de preus, del conflicte, de la inestabilitat econòmica, de si la benzina continuarà pujant, l'energia, la llum, perquè tot això apunta que continuarà el manco
Sí, i de fet, jo crec que és positiu. Una altra vegada dic que aquest home ha vengut...
Positiu? No, per les butxaques, no.
No, per les butxaques no, però el que ha de fer és li ha d'escaldar la butxaca en Trump. Quan això se posi més pelut... No, i és així. En Trump, ell entendrà dins que seva el pressionaran i el faran aturar de fer aquest doix.
Home, és la doble lectura que tal vegada no miram, no, a primeres, però és aquesta doble lectura que fa que dirigents, no, com és el cas de Donald Trump, després prenguin decisions que afecten molt de manera sencera, no, de forma global. Apostar en aquest cas per plaques solars, per les renovables, sí que tindria més sentit que mai, a nivell de consumidor, a nivell d'usuari.
A nivell de sobirania energètica.
És el que dic abans a l'inici,
Jo tenc un dubte. A nivell usuari, si tothom fa servir energia elèctrica, des del punt de vista de l'enginyeria, hi ha d'haver com una reestructuració de les ciutats. Hi ha d'haver com a més punts de càrrega.
I tant.
Si qualcú viu un edifici d'aquests que són 100 veïnats, hi ha d'haver... No poden viure 100 veïnats en dos punts de càrrega a la porta per curar tots cada dia per poder anar a fer feina. No, tot acaben 10 minuts per poder arribar fins a la cantonada i tal. Clar, s'ha de canviar també la fesomia de lo que seria sa urbs.
És que m'encanta que ho hagis dit, perquè és que sa gent... No, t'ho he dit de veres.
És que et dones per indicat, no sé per què vas a d'altres. Les preguntes bones, totes te les feim aquí.
I doncs mira, quan tothom tingui cotxe elèctric, el tema de ses bateries, per estabilitzar sa xarxa, no faran tanta falta, perquè tothom tindrà el seu cotxe connectat a sa xarxa. I allò és una bateria bastant important, a més, no? Llavors, segon que tu empleïs el cotxe, aquella bateria es vespre alimentarà en els veïnats. Llavors, canviarà tant que el cotxe és vital per sa xarxa elèctrica, perquè canviarà la fesomia. Però això ara és una cosa que els ajuntaments han de començar a fer una introspecció i dir, bueno, com ho fem per dotar d'aquestes infraestructures i fer un pla per començar a posar endolls.
Quantes preguntes...
A peu de carrer.
I quantes reflexions interessants les que fem aquí sempre en la bona companyia de Mateu Oliver. Moltíssimes gràcies, Mateu, com sempre, i que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres.
Una petita pausa per publicitat i després vos contam que, clar, obvi, parlant del conflicte, parlant de les conseqüències, s'ha reduït molt la capacitat d'estalvi dels balears. Ho explicam tot d'una amb el nostre col·laborador Tomeu Cantallops.
Al dia, IB3 Ràdio. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. I más, Consell de Mallorca.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos el kiwi maduro granel a 2,89 euros kilo, el bacalao Skrei de 2 a 4 kilos Eroski Natur a 14,95 euros kilo, el cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo y la napolitana de jamón y queso bandeja de 2 unidades a 1,75 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Vetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
No deixem de parlar de preus, de pujades de preus, d'economia i de conseqüències del conflicte, perquè inevitablement és ara mateix el pa de cada dia. És una realitat que s'imposa precisament pel context internacional que vivim i que seguim analitzant.
Sí, Marta, i perquè, a més, la capacitat d'estalvi de les famílies continua a la baixa en un context marcat per l'augment generalitzat de preus i també la incertesa econòmica internacional. Tot i que alguns indicadors apunten a una moderació de la inflació, moltes llars, moltes cases destinen cada vegada més recursos a despeses bàsiques, reduint així el marge per poder estalviar, per poder fer una mica damunt. Paral·lelament, el preu de l'or, tradicionalment valor de refugi en temps d'inestabilitat, ha experimentat una davallada recent, fet que genera dubtes sobre l'evolució dels mercats i la confiança dels inversors. Tot plegat dibuixa un escenari complex amb impactes directes tant en l'economia de ca nostra, domèstica, com també en les finances públiques.
Incerteses moltes, estalvi poc, i per parlar-les saludem en Antonio Cantallops, el nostre economista de confiança, i que normalment ens dona pautes i consells per intentar mantenir a ratxa les nostres despeses i la nostra economia domèstica. També, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàs?
Clar, avui parlam d'aquesta reducció de l'estalvi. Quins factors expliquen precisament aquesta reducció de capacitat d'estotjar doblers de les famílies en aquest context actual, que d'un tot el matí comentant tot, d'incertesa per mort d'aquesta guerra a l'Iran?
Bé, la capacitat d'estalvi és lògic que en aquest moment hagi minvat també per la situació que tenim. Tot i que a nivell global, ja no parlo de petits estalviadors, que aquests són els que ara no poden, però a nivell global sí que hi ha un estalvi important a l'estat espanyol. Tant és així que el ministre Carlos Cuerpo fa unes setmanes va llançar una idea que era una missió de bons patriòtics per tal de recuperar tots aquests estalvis particulars i que els invertissin en aquests bons patriòtics per invertir a la vegada en empreses, en noves de nova creació, per intentar millorar l'economia espanyola. Per tant, dit això, a gran números sí que, i no són dels petits estalviadors, sí que la capacitat d'estalvi està abans, sobretot. Ara bé, tornant a la gent que va a peu, que dèiem aquí qualque vegada, i que trepitja en terra, és impossible en aquest moment, així com estan les coses, que una família pugui dir, destina aquest 10% ideal dels meus ingressos a estalvis en el final. Quan van dir un dia també despeses bàsiques, despeses aleatoris i després capacitat d'estalvi. Aquest darrer tram ara bé és gairebé impossible. Per què? Perquè en la situació actual, la inflació se tornarà a situar segurament en el 3%, vam acabar en el 2,3 l'any passat, i ja en tot el que està passant, tots els indicadors diuen que ens situarem en el 3%, però aquí el que fa por, com sempre, és aquesta inflació sobrevinguda que dèiem, que és que ja no es preu que la benzina cada dia hagi la gent miri a veure com està una cosa o l'altra, o si el rebut de l'electricitat baixarà una mica per ser baixar aquest 10% de CIVA, sinó aquesta inflació genèrica, general, que fa que tothom en prevenció digui, bé, jo pujaré, ja veurem què passa. Aquest és el que s'ha de controlar. Les autoritats monetàries, que això és important sempre, no han assustat la població, perquè ha hagut reunió tant del Tresor americà com del Banc Central Europeu, i aquí es van mantenir els tipus en el 2%, i els americans també. Això explica, això explica és perquè lo de so que has comentat abans.
Jo també t'anàvem a demanar, perquè, sí, clar, que és una baixada de preu que està dins el mercat, dins d'aquesta incertesa internacional, i no sé si se, si se pot interpretar com un senyal de més confiança del mercat o si hi ha altres elements en joc amb aquesta davallada.
Bé, darrere d'aquestes coses sempre hi ha llei d'oferta i demanda. Una de les causes és perquè els mercats han vist que aquestes reunions que ha hagut de bancs centrals europeus, i americà, no han alarmat a la població. I un diu, i efectivament no han alarmat, i per bé, perquè clar, a més de la inflació que hi ha, tu me vas i me vens i me puges el tipus d'interès i encara m'ha pujat l'hipoteca. Per tant, està bé que no s'hagi fet així. Per tant, el mercat sí que han reaccionat positivament en aquesta precaució de dir, bé, esperarem. Un altre factor que explica aquesta davallada de so és perquè el dòlar ha pujat. El dòlar està pujant. Però explicaré ras i clar, que el dòlar puja vol dir que necessitem més euros per comprar...
Exacte.
Dòlars, ho direm així i tothom ho entendrà. Per tant, si el dòlar puja, aquest valor refugi que el so baixa. Baixa. I també l'altre factor que explica és que anteriorment hi va haver una compra massiva d'or per part d'operadors internacionals. I ara també han cercat els guanys, han venut per recuperar aquesta inversió. Per tant, és que el so baixi és una circumstància transitòria que un altre moment tornarà a pujar. En aquests moments han estat, crec, aquests tres factors que expliquen clarament aquesta baixada de so.
Per tant, però seria un bon moment per comprar-ho.
Si te'n dones bé, sí, sempre és un bon moment per comprar.
No, però dic que normalment...
Ah, per comprar, clar, no per vendre,
no,
exacte.
No, per vendre, no, per vendre seria un moment terrorífic, sí, perquè ha davallat, però exacte, per comprar, que està barat, sí que seria una bona inversió. Si tens, jo què sé, uns estalvis, que tens 3.000 euritos, i dius, no sé com fer-los créixer, comprar-ho podria ser una bona opció, perquè saps que sempre és un valor que un moment determinat puja.
Podria ser, el que passa que a nivell domèstic, que el que estem parlant aquí, és molt complicat per la comprar-ho, això. No, ho fan els operadors internacionals. Jo te diria que...
Perdona la ignorància, si jo ara vull comprar o no em puc comprar?
Sí que em pot comprar.
Depèn de si té marrota, suposo.
Tarda. No, a part d'això.
No, sí, ara imaginem, na Maroto, que és una dona que té estalvis, que ara diu, tens 5.000 euros, veig que això està barat, sempre m'ha fet il·lusió, invertir no. Se pot anar a una botiga d'aquestes i dir, vull comprar o i tens això que a teva, o s'ha de guardar com dins una carpeta? Per dir-ho de qualque manera. És que no sé com funciona. Per això demano.
Jo considero, Dina Maroto, que sé que estàs tot més amb altres coses.
No, és que a mi no me l'anses de l'àcord.
En coses més efectives i que li produeixen més satisfacció en aquests moments.
En què mos recomanaries invertir? En què mos recomanaries invertir?
Per aquesta quantitat que estan parlant, jo...
Un viatge.
No, per aquestes quantitats misèrrimes que teniu.
Un viatge per sortir fora, perquè tots que vendran aquí a conseqüència de la guerra i totes aquestes històries encara incrementaran més. Vés-te'n a fora. No, en coses que te produeixin plaer, però en aquestes petites quantitats no estan per invertir en aquestes coses, crec jo. Tu el que t'has de comprar és un pis en el centre de Palma. Això és el que has de fer.
Clar, però amb 5.000 euros, estimat, no, és que no mos dona ni passaporta. Ni passaporta física, ni passaporta blindada que hauria de tenir aquest pis.
Bé, no va parlar una mica també de lo que, s'espera d'aquestes mesures que ha parlat el govern, que pareix que han de salvar el món, i que bé, efectivament ajudaran. La benzina és una cosa molt curiosa, tothom n'està parlant. La benzina, qui està fent un negoci és el govern també en aquests moments ara. Sí, perquè pagar un 10%, malament sigui un 10%, i no el 21, que estava que la setmana passada, pagant un 10%, sobre una quantitat que ara val més que comprar benzina, són més ingressos. Per tant, l'Estat recapta més aquí. En la benzina també passa una cosa molt especial, i és que, per exemple, va entrar en vigor la reducció d'IVA del 21 al 10%. També va entrar en vigor aquesta eliminació de l'impost d'hidrocarburs. Que hi ha. Però, curiosament, aquí passa una cosa, que aquest impost el paguen les benzineres quan compren la benzina. Per tant, no l'han baixat encara, perquè diu, jo he de vendre la benzina que vaig comprar la setmana passada, o fa 15 dies. Per tant, ja el baixaré quan compri el nou estoc.
Just quan parlàvem d'aquest estoc i de si...
Per tant, els consumidors no hauran notat o no notaran fins que aquestes estacions de servei comprin aquest nou estoc per distribuir.
Just hem parlat avui de les mesures, de la repercussió, però jo te volia fer una pregunta, sobretot i com a economista. Com creus que evolucionarà tot això? Si realment seguiran pujant els preus, si ho veurem a la escena de la compra, sobretot repercutit en les hipoteques, ja s'ha vist, i tot sembla que va amb una tendència a l'alça. Això seguirà així?
Trau la bolla de vidre.
No,
exactament.
Bolla de vidre, no, et sentit comú. I anem a la senda històrica. Pensau que venim del 2008. 2008. Primera crisi, la gran depressió. Després, Covid. Després, guerra d'Ucraïna. I ara, aquesta quarta. Per tant, mireu en quant en pocs anys han tingut quatre gran crisi. A totes elles, les conseqüències que han dut, quines han estat? Més pobresa, més inflació, més inseguretat. Més inseguretat. Per tant, jo, per aquest any, si aquesta guerra dura, o aquest conflicte bèl·lic dura més del que estava previst, no podem esperar bones notícies, naturalment, perquè aquests increments de preus se traduiran en tot el que ja sabem. Les bosses de plàstic que mos cobren el súper s'encariran, a lo millor, perquè se necessiten petroli per fer bosses de plàstic. És a dir, són conseqüències no immediates, però que sí, en el mitjà termini, segur que els veiem.
I que supos que... supos que passarà com sempre, que aquestes pujades de preu, com comentant de vegades aquí, pujaran rapidíssimament, és a dir, notarem a partir d'una setmana o dues, si ja no ho han notat, a la cistella de la compra, però després, quan tota aquesta maró passi, no hi haurà una davallada de preu que diguin ara ja no hi ha guerra, ara ja s'ha resolt el conflicte, anem a davallar els preus, sinó que ja arriben com a per quedar perennement a casa nostra.
Sí, és el que ha passat altres vegades, i en la benzina també passa això. És a dir, puja immediatament, però la baixada, tant efectes de fiscalitat com efectes de matèria primera, que és una gruix important, la benzina, el 50%, aproximadament 45%, són impostos, entre vives i simpàtics d'hidrocarbur. La resta són la compra de matèria primera, logística, distribució i marges comercials. Aquest trellat en el consumidor sempre més lent que no s'ha pujada. I, efectivament, com tu deies, Xisco, sempre quedarà qualque cosa.
Vaya panorama. Me sap greu, però és vera, no pinta molt bé l'escenari que tenim, és de constants pujades, molta incertesa. Això sí, nosaltres el manco sempre de la mà dels millors consells, dels millors professionals per encarar aquesta etapa complexa, econòmicament, emocionalment i en molts de sentits, perquè no deixem de parlar d'una cosa tan seriosa com és una guerra i els seus efectes. Tomeu Cantallops, moltíssimes gràcies, com sempre, per les teves visites.
Bé, gràcies. Gràcies a vosaltres.
Tot un plaer. 10:41, uns consells, continuant tot d'una.
El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és servei públic. Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
A l'inici d'aquest programa avui parlàvem amb els diferents representants parlamentaris sobre les mesures del govern respecte a l'habitatge. Recordem que divendres es va viure aquesta jornada convulsa al Consell de Ministres després d'hores d'incertesa per la pressió de Sumar davant el pla anticrisi de Pedro Sánchez. Els socis de govern volien que inclogués mesures relacionades amb l'habitatge, no només mesures que siguessin fiscals, sinó relacionades amb accedir a un habitatge.
Sí, talment. I finalment, però, el govern de coalició va aconseguir tancar un acord i hi haurà dos reials decrets diferenciats, un que durà les mesures anticrisi principals, és a dir, les fiscals, i un altre en el qual s'inclouen aquestes altres mesures d'habitatge com la pròrroga dels lloguers. Aquests decrets s'entraran ja en vigor, però el Congrés podria fer-los decaure en un termini de 30 dies si no s'aconsegueix el suport de la resta de grups parlamentaris.
A les Balears ja patim una situació complicada respecte als habitatges, els lloguers per sobre de la mitjana estatal, pisos que no duren ni 24 hores, els principals portals immobiliaris i un parc d'habitatge de protecció oficial que podria perillar per mort dels alts costos dels materials de construcció. Avui volem parlar amb algunes de les persones que més saben sobre cases, els arquitectes, i per això volen saludar en Joan Cerdà, president de la demarcació de Mallorca, del COAIP. Joan, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Clar, podem qualificar com a repte encara més gran el fet d'accedir un habitatge a les Balears actualment?
Sí, evidentment. A Balears tenim una insolidaritat, que això, en certa manera, també complica molt més la situació, no? Però jo crec que ens hem de plantejar com a societat que volem fer amb el tema de l'habitatge, no? Que realment el tema de l'habitatge s'ha de convertir en un pacte d'estat, no? Hi ha d'haver un acord que vagi més enllà de lo polític i que sigui una situació pràcticament estructural, no? És a dir, quan parlem de medicina o de sanitat, quan parlem d'educació, tots estan d'acord que són, són uns elements que clarament han d'articular aquesta societat, i jo crec que el tema de l'habitatge pues, també hauria de ser així.
Clar, Joan, supos que dins el nostre cap, dins el cap de molta de gent, és pensar allò de que per tot els preus estan pels núvols. Però és vera també que a països amb un alt nivell de vida, on els lloguers no s'han convertit en un mal son, viuen d'una altra manera, no? Mm-hmm. Per exemple, en el Japó, per posar un exemple, que mos cau molt en fora, però bueno, és una bona manera de posar un exemple. Concretament a Tòquio, diuen que estan, que renoven molt el parc immobiliari. A qui creus que serviria com a mesura això?
Sí, evidentment, aquí tenim una deficiència que és el nostre parc dels habitatges públics, no? Jo crec que això és una cosa que sempre ho hem comentat. Nosaltres anem amb percentatges molt baixos en relació als estàndards europeus, no? I, per tant, la primera mesura que s'hauria de fer seria augmentar la construcció de l'habitatge públic. Si en aquest moment les administracions ho estan fent, però s'ha d'implementar amb uns acords públic-privats perquè aquest parc de l'habitatge públic sigui més gran. I després incidir en que realment l'activitat econòmica del nostre sector cada vegada més s'ha de derivar a la renovació de tot el parc construït, no? Per tant, no només és construir nous habitatges, sinó renovar els habitatges existents, de manera que hem de tenir un gran parc d'habitatge disponible perquè la gent pugui accedir i, per tant, els preus puguin baixar.
I si se fes amb els hotels? No. Renovar hotels, partim ja d'una estructura enorme que se podria readaptar, sí. No estàs generant noves construccions, és una aposta sostenible, hi ha molta planta hotelera obsoleta.
Totalment.
A les Illes Balears. I si passàs per aquí, o al Manco?
No, totalment. Jo crec que, evidentment, és a dir, moltes vegades ho hem comentat, és a dir, el primer és decidir quin model de territori volen tenir, és a dir, com volen créixer, no? És a dir, i això és una altra cosa que va més enllà de tots els cicles polítics, és a dir, quin és realment el pacte que volen tenir damunt el model de territori d'aquesta illa, i a partir d'aquí decidir com volen créixer. És evident que les ciutats han de ser més compactes, hauran de créixer amb alçada, els tipus dels habitatges seran més petits, els models de convivència han canviat moltíssim, han de trobar ciutats més policèntriques, amb un barris allà on tu puguis anar caminant en els teus serveis més propers, allà on la mobilitat sigui diferent de la que tenim abans, a la que hi ha ara. Per tant, hi ha tantes coses a discutir que el que necessitem és un model a molt llarg plaç, a 20 a 30 anys. I a partir d'aquí decidir si, per exemple, és una bona opció que tota la planta hotelera obsoleta se converteixi en habitatges. Això és evident una cosa que ja s'ha fet puntualment, però que jo crec que seria molt interessant.
Som en conversa amb en Joan Cerdà, president de la demarcació de Mallorca del CUAI, pel Col·legi d'Arquitectes, i parlant precisament dels problemes d'habitatge que hi ha en el nostre arxipèlag. Clar, has parlat de plans a 20-30 anys vista. Clar, això, un llibre d'història, són dues pàgines, però per la vida de la gent que no troba casa, 30 anys havent de peregrinar per diferents lloguers, casa a les totes, és tota una vida. Hi ha qualque mesura urgent, ja sé que no hi ha solucions màgiques, però hi ha qualque manera de resoldre, o com a arquitectes, veus qualque pla, ja no a curt termini, sinó mitjà, que pugui resoldre una mica el drama que vivim cada dia de desnonaments, de gent que no pot pagar l'habitatge, i també el que deia, el model de convivència, han canviat la fesomia de les cases, però tot i així, cases d'una habitació amb un bany, un menjador i un rebost, no n'hi ha, per molt que tresquis, i si n'hi ha, gairebé tenen el mateix preu que una casa familiar. No és que el preu se'n vagi molt, molt en fora. Què poden fer?
Bé, jo crec que primer si hi ha un tema que se'n parla poc, que és el que passa amb els habitatges buits, no? Això és un tema que ho tenim aquí, i que, per tant, hi ha les diferents estadístiques, parlaven de que hi ha uns 70.000 habitatges buits en aquestes illes, i que, per tant, tot això, si hi hagués unes polítiques que favorissin que aquests habitatges sortissin al mercat, ja tindríem un gran coixí d'habitatge d'una forma immediata, no? Després, a nivell de construcció, evidentment la construcció és un procés que no és ràpid, perquè també té una fase prèvia que és l'obtenció de la llicència, i llavors avui en dia tenim un dèficit estructural molt fort, i per tant, per això sempre parla que s'ha d'anar amb una mica de planificació. És evident que el que s'ha de fer és afavorir polítiques que permetin créixer amb alçada, que permetin densificar, que permetin reduir els habitatges, la dimensió dels habitatges. Jo, per exemple, estan tot d'acord que a l'Eixample de Palma hi ha uns habitatges de 100-200 metres quadrats que
no
responien a un model d'habitatge de fa uns anys i que avui en dia aquests habitatges se podien dividir en dos o en tres fàcilment, no? I trobar aquests habitatges d'un dormitori, que això seria el més senzill.
De totes maneres...
Sí. No, disculpa, tornant en aquests 70.000 habitatges, que jo m'ha aparegut una xifra molt més alta de del que me podia imaginar, pensava que eren uns 10.000, però la veritat és que 70.000 habitatges tancats m'apareix sorprenent. I clar, evidentment, supos que hi dova moltes respostes en aquesta pregunta, però què hi ha darrere que hi hagi 70.000 habitatges tancats? Perquè moltes vegades se comenta, se xerra o se mal parla de que molta de gent no vol llogar per por a ses ocupacions, però en aquest cas també te poden ocupar un habitatge si està sense habitar, no? Vull dir, són habitatges que estan tancats en clau i pany, i per què? Què hi ha darrere aquesta...
De fet, augmenten les probabilitats si l'habitatge està buit.
Sí, jo crec que això respon més un tema més jurídic, diguéssim, no? En certa manera, perquè realment la població avui en dia, crec que com a societat no ens poden permetre tenir aquest nombre d'habitatges buits, no? Estan parlant de 70. És una data que no és certa, perquè hi ha, segons quins estudis, que parlen de pràcticament 100.000, és a dir, que és una cosa bastant elevada. És un ball de xifres molt elevat. Però, en certa manera, s'ha d'intentar, de qualque manera, que tots aquests habitatges puguin aflorar, de qualque manera, no? Jo crec que els propietaris el que necessiten és una seguretat jurídica tremenda, de manera que si hi ha qualque tipus d'impagament pues, puguis recuperar el teu habitatge d'una forma ràpida. Això avui en dia no s'adona d'una forma molt evident i, per tant, en certa manera, jo crec que hi ha molt d'habitatge, molt de propietaris que el que s'estimen més és no posar-ho dins el mercat, no? Però crec que el govern... Quasi que ha fet passes en aquest sentit, perquè tenim tot el tema de lloguer segur, i jo crec que és una política que és molt interessant i que s'hauria de donar publicitat i s'hauria de començar a tirar endavant en situacions de por a posar en el mercat aquests habitatges.
Tot una xerrarem d'habitatge, d'altres qüestions que tenen a veure amb la gran pregunta, eh? Quin és el model d'habitatge que volem seguir aquí a les illes? Però no volem deixar de banda un binomi que és molt interessant, arquitectura i aigua.
Així ho fem perquè Mallorca acull aquest dia és una proposta cultural que convida a repensar la nostra relació amb un recurs essencial, l'aigua. L'exposició Parlaments d'Aigua, que s'inaugura el proper 25 de març al Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, planteja una mirada crítica sobre com gestionem i entenem aquest element en un context de crisi climàtica.
La mostra, impulsada per l'Institut Ramon Llull, posa també el focus en el paper de l'arquitectura, que, per cert, aquest sector és responsable d'aproximadament el 40% de les emissions i també interpel·la directament el model actual de construcció i també de sostenibilitat. Per parlar d'aquesta mostra, d'aquesta exposició, que si voleu podeu conèixer, saludam a Eva Frank, que és comissària de l'exposició. Bon dia, Eva, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, vosaltres?
Molt bé, encantats de saludar-te. Bé, d'entrada, què vol transmetre Parlaments d'Aigua al públic a la visita i que mos voleu contar i mostrar amb aquesta mostra?
Crec que històricament hem tingut una relació amb l'aigua molt desconnectada. Parlem moltíssimes vegades de l'aigua com un recurs a explotar, a utilitzar, però no necessàriament com un element més de la construcció arquitectònica del territori i de les nostres relacions. Són qüestions que comencen pel llenguatge, per la manera en què diem i tu d'on ets, no? I moltes vegades quan jo pregunto i tu d'on ets, la gent et diuen d'una ciutat o d'un carrer o d'un barri, però no et diuen mai d'un cos d'aigua. I en realitat, quan intentem entendre històricament els assentaments humans, sempre estaven en relació a un cos d'aigua. Tots sabem que aquí a les Illes Balears, no?, hi ha una relació molt fràgil en relació al que són els aqüífers subterranis. I aquests canvis que n'hi ha hagut històrics de demanda, no?, amb l'explosió del turisme o amb la concentració de grans ciutats, allí no hi havia recursos hídrics, ha produït uns desequilibris que en realitat són fruit d'aquesta lògica extractivista que mira l'aigua com un recurs que es pot desplaçar, que es pot comprar, no? I el que nosaltres estem intentant fer és ficar una mirada ecosocial al tema de l'aigua i entendre que l'arquitectura com la disciplina que articula lo social, lo polític, lo ecològic, en una aspiració col·lectiva, ha de mirar a l'aigua. Segons les Nacions Unides, no, la crisi climàtica és principalment una crisi de l'aigua i nosaltres creiem que com a arquitectes hem de començar a mirar aquestes relacions.
Que interessant.
Llavors, aquesta exposició presenta 5 projectes que hem anat desenvolupant amb gent del territori català, balear i també de les Terres de València, per repensar aquesta relació.
Estava pensant que és molt interessant i sobretot si pretén, en certa manera, remoure consciències, perquè avui cercava les xifres i, per exemple, el consum balear duplica la mitjana nacional d'aigua. O sigui, alguna cosa hem de fer. El que cerca també aquesta exposició és donar un toc a la ciutadania, apel·lar responsabilitat.
Evidentment, és a dir, una de les iniciatives, de fet, la que vam desenvolupar amb les persones que vam treballar de les Illes Balears, és una iniciativa que intenta portar conscienciació a vegades a terres que en són molt conscients, però també una visibilització. Una de les iniciatives és comunitats d'aquífer, on el que nosaltres proposem és que cada habitatge, no, que en realitat forma part d'una geografia hídrica sovint invisible, es faci partícip, no, d'aquesta comunitat d'aquífer de la qual tots pertanyem. A les Illes Balears hi ha 87 masses d'aigua subterrània, reconegudes oficialment, i algunes d'aquestes estan en situació crítica, no? Però per a mi el que és més important és que molts dels nens i de les persones grans i de persones que no han estat associades, no, en aquests cossos d'aigua no saben, no en tenen consciència de que formen part d'aquesta comunitat d'aquífer. Llavors el que proposem són aquestes plaques ceràmiques, no? És un espai simbòlic, semiòtic, de reconeixença, de la mateixa manera que tots a les nostres cases tenim un número de la casa, que serveix per a un codi postal, no? Per als enviaments d'un paquet. El que volem és que tothom es faci partícip i prengui consciència de l'aquífer del qual veu la seva casa, la seva escola, el seu ajuntament, la seva seu professional. I és a través d'iniciatives com aquestes que aquest projecte el que intenta és apel·lar a la ciutadania a prendre consciència, però també a demanar i exigir polítiques diferents. Polítiques que no intentin, no? És a dir, quan abans estava escoltant-vos, crec que és una de les converses més importants quan parlem de l'habitatge, del futur del territori, de les persones. Quan parlem de l'habitatge, molt poques vegades parlem de l'aigua. Quina capacitat d'assumir 100.000 persones més o 20.000 persones més un territori a nivell d'aigua, a nivell hídric, té? I això és algo que ens hauríem de començar a replantejar en un futur hídric bastant més incert del que en realitat moltes vegades som capaços d'articular des del coneixement històric, no?, de com repensem la ciutat o com pensem l'arquitectura.
Joan, idò, també te llançam aquesta pilota. Com pot contribuir l'arquitectura a una millor gestió de l'aigua o en un territori especialment vulnerable com és el nostre?
Bé, jo crec que... en un primer lloc el que hem de fer és una reflexió de lo que suposa l'aigua, no? Si nosaltres l'aigua en aquestes illes sempre ho donàvem com un fet, com a pressuposat, no? Ho donàvem per fet, no? I realment crec que en aquests darrers temps m'ho hem donat compte de que és un bé escàs, no? De que és un bé que, a més, també, en certa manera, no podem crear unes noves edificacions, tal com comentava Reneva, sense tenir en compte si hi ha suficiència hídrica per abastir tots aquests habitatges, no? I, per tant, jo crec que aquí també l'arquitectura té certa forma d'intervenir, que és a través de la sostenibilitat, no? En certa manera, nosaltres el que hem de fer és intentar crear uns habitatges, crear unes formes de construir, i sobretot crear una altra vegada uns models de ciutat, torna el mateix, no? Uns models de territori allà on els recursos hídrics siguin suficients com per abastir a totes aquestes poblacions, no? A través de la reutilització, a través de sistemes d'aigua gris, a través de ser molt conscient del que estàs utilitzant. Jo crec que tot això són sistemes que nosaltres hem d'intentar fer que aquest tipus d'arquitectura pugui, en certa manera, ser favorable en aquestes intervencions. No?
S'hauria d'escoltar més els arquitectes per plantejar nous models d'habitatge. És veritat que sempre parlam, no? I és un dels eixos de l'activitat política, però sí que és, a veure, que heu plantejat algunes preguntes molt interessants quan se parla de nou parc d'habitatge i l'aigua que consumirà aquest nou parc d'habitatge. Deixem aquesta pregunta per la reflexió, que és molt interessant, i per això volíem destacar aquesta exposició, aquesta mostra impulsada per l'Institut Ramon Llull. Hem tingut a Eva Frank, que és comissària d'aquesta exposició, a qui agraïm que hagi estat amb nosaltres. Eva, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us convido que vingueu a la inauguració aquest dia 25 a les 7 de la tarda al Col·legi d'Arquitectes i que realment tothom pensi sobre si necessiten una comunitat d'aquífer, no? Com la fan visible? Convido a tothom a que ens visiti i que reflexioni sobre aquestes qüestions.
Grans preguntes també les que han compartit en Joan Cerdà, president de la demarcació de Mallorca del COEI. Moltíssimes gràcies, Joan.
Gràcies, bon dia.
I d'aquesta manera nosaltres arribam a les 11, ens posam al dia de la informació i recordeu que just a partir d'aquesta tercera i darrera hora de programa ens visita el bisbe de Mallorca, el senyor Sebastià Taltavull, d'aquí a tan sols uns minuts.